Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
El teixit associatiu cultural de Sant Cugat ha posat de manifest el seu múscul aquest dissabte. Ho ha fet en el marc de la 49a Festa de Tardor, celebrada aquest cap de setmana després que s'hagués d'ajornar a finals d'octubre a causa de la pluja. El centre de la ciutat s'ha disfressat de festa major, amb actuacions dels Bastoners, els Diables, l'Esbart i el grup Mediterrània, i també amb propostes com el Sant Cugat de Sotasons, la mostra de música africana de Nalando i la mostra de dansa boliviana de Caporales San Simón Cochabamba. També han trobat el seu lloc al Club Esportiu Sant Cugat Titans, amb una trobada amb el voleibol de protagonista. Aquest diumenge, la festa de tardor continua amb la Fira d'Entitats. La tercera edició de la Nit de les Religions uneix els vincles de 14 comunitats existents a la nostra ciutat a través de tallers i espais de diàleg. La ciutadania ha pogut participar en 13 propostes organitzades per 14 comunitats religioses i entitats espirituals de la ciutat. El cicle s'ha obert aquest dissabte al matí a l'Aula Magna del Conservatori amb la xerrada a càrrec del filòsof Jordi Pigem. Sota el lema Totes i tots busquem respostes, aquesta edició cerca un espai de reflexió i trobada on la religió és l'eix principal. L'Associació Internacional de Ballarins de Catalunya celebra la 7a edició de la seva gala de ballarins català en el món aquest diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Auditori. La cita reuneix ballarins i ballarines de casa nostra que es troben actualment treballant a les principals companyies de dansa del món. Després de l'èxit de les 6 darreres edicions, la gala de ballarins catalans al món dona l'oportunitat a aquests professionals d'expressar la força i bellesa del seu art a casa seva. I en clau esportiva, el DCB Club Voleibol Sant Cugat ha perdut 1-3 davant el líder Heidelberg a la 7a jornada de la Lliga Iberdrola. Les santcugatenques han guanyat el primer set, però després les visitants han exhibit poder ofensiu a la xarxa. Les de Leo Passerini han tingut opcions per endur-se el tercer set, però han tingut poc encert a les rematades. Les vermellinegres encadenen 3 derrotes consecutives i jugaran 2 partits consecutius fora de casa visitant les pistes de l'Aro i el Madrid Chamberí. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les nostres xarxes socials, on ens trobareu com a Cugat Mèdia.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas al control tècnic, Sara Vell a la redacció, Alba Triador a la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns, 18 de novembre, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat esportiva. Repassarem la jornada del cap de setmana a l'Esport en Marxa amb Joan García. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora. Ho farem parlant d'espectacles pensats per a infants. Parlarem amb Eulàlia Rivera, directora de la sala i del Festival El Petit, que diumenge al Teatre Auditori presenta Madame Lumière. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim més de literatura. La llibretera del Pati de Llibres, Montsoler, ens parlarà de fenòmens naturals traslladats als contes. I afegirem una entrevista al productor musical Andrés Alcaraz. I per acabar, rebrem l'equip del taller Jeroni de Moragues amb una nova edició del Per tu, on parlaran de la Dana i la retirada de Rafa Nadal, entre d'altres temes. Comença bullint l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves Comptades.
Quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, voleu dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer el repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat tot plegat?
Molt bon dia, doncs. Preparats per explicar una nova jornada esportiva, marcadors de tot tipus, però s'han imposat les victòries a les derrotes.
Doncs bona notícia, i no només això, Joan, ja ho sabeu, a l'Esport en Marxa sempre us acostem als protagonistes de l'actualitat esportiva i dels clubs i les entitats de la ciutat. Joan, avui faràs a més amb representants ben diferents. Què ens tens preparat?
Doncs mira, ja ens acompanyen aquí a l'estudi Ramon Bernils, dos dels representants de les arts marcials a Sant Cugat, concretament del Club Karate Sant Cugat, el seu director tècnic, el Salva Alvarez, i el Club Jiu-Jitsu Sant Cugat, també el seu director esportiu, el Sergi Subirà. I també serà protagonista l'Euromodelisme Sant Cugat, amb el seu president, en Xavi Torrades, que ens parlarà del projecte que ja fa uns anys i panys que tenen implementat, com és l'aeromodelisme a través de drons als instituts de casa nostra. I per acabar, un projecte de diversitat funcional, el de l'equip de l'handbol Sant Cugat. Més detalls amb el seu entrenador, l'Oriol Vega, que també ens atendrà en directe. Ja ho veus, Alba, un programa farcit de teca esportiva.
Farcidíssim. Abans d'abordar tota aquesta informació, que no és poca, per això repassem en aquest format breu els resultats del cap de setmana.
Doncs donem un cop d'ull als resultats, els marcadors d'aquesta jornada. Comencem pel DSB Club Voleibol Sant Cugat 1, Heidelberg 3.
Les santcugatenques es veuen superades pel líder de la competició.
En vol Sant Cugat masculí 33, Sant Vicenç 29.
Els d'Arit Salvador continuen segons a la classificació després d'aquesta victòria.
En futbol sala, Terrassa 3, Olímpic Floresta 2.
Els florestans encaixen la tercera derrota de la temporada i s'allunyen del primer classificat.
Màgic Sants 5, futbol sala Sant Cugat femení 2.
Les de Manel Muñoz segueixen en dinàmica negativa i ocupen la zona de descens.
En hoquei patins, Vilassana 10, Oxigen Patiuquic Club Sant Cugat femení 1.
Les de Borja Ferrer es veuen superades pel conjunt lleidatà.
Més hoquei patins, Oxigen Patiuquic Club Sant Cugat 3, masculí, volíem dir, Sant Cugat, Xum Massanet 5.
El conjunt santcugatenc entra en zona de descens després de la quarta derrota consecutiva.
En hoquei herba, júnior masculí 2, Club Deportiu Terrassa 1.
Triomf de prestigi dels santcugatencs que se situen en la zona de Final Four pel títol de Lliga.
Més hoquei herba, júnior femení 10, Barça 0.
Les blaugranes es consoliden a la segona plaça amb una contundent golejada.
En bàsquet, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 84, Montgat 61.
Els santcugatencs encadenen la segona victòria consecutiva i s'allunyen de la part baixa.
En futbol, Tortosa 0, Sant Cugat masculí 2.
Els de Joel Bravo continuen amb la ratxa triomfal i segueixen a la part alta de la taula.
I per acabar, més futbol, Sant Cugat femení 5 i Neueta 1.
Les de Raül Raposo exhibeixen talent ofensiu davant de les barcelonines. Fins aquí aquest resum del cap de setmana, Joan. Jo m'acomiado, et deixo amb els convidats d'avui i ja ens tornem a veure quan passin 6 minuts del punt de 2:15.
Perfecte, gràcies, Alba. Agafem ja les regnes de d'aquest programa de l'esport en marxa dins d'aquest magazín Alfabars Comptades que, com sempre, us acompanya fins les 12 del migdia. Però anem a parlar d'esports i ho fem d'arts marcials a Sant Cugat, perquè ja fa molts anys que tenim dos clubs que treballen intensament en aquesta modalitat esportiva. El Club Jiu-Jitsu Sant Cugat fa prop de 20 que treballa d'aquesta manera i el Club Karate Sant Cugat també està per aquest aniversari. Anem a saludar aquí en directe a l'estudi Ramon Barnils, ja ens acompanya el Sergi Subirà, director tècnic del Jiu-Jitsu Sant Cugat. Sergi, molt bon dia.
Bon dia.
I també el Salva Álvarez, director tècnic del Club Karate Sant Cugat. Salva,
molt bon dia.
Molt bé, doncs anem a parlar de salut esportiva de les arts marcials a casa nostra. Des del teu punt de vista, Sergi, com veus les arts marcials a Sant Cugat? Oferta, demanda i una mica la vostra funció aquí a casa nostra?
Doncs, aviam, crec que en els últims anys hi ha hagut un creixement bastant destacable, sobretot doncs, l'interès de la gent en preguntar, en voler conèixer les arts marcials, i alhora també hi ha hagut com una necessitat de provar l'art marcial com una forma de creixement i de seguretat, no? Perquè la situació en el dia a dia doncs, ha anat canviant cap a pitjor, no? En quant a seguretat al carrer, i això ha portat una mica a que la gent volgués aprendre a defendre's, a tenir una mica més de control sobre la seva situació.
Mm. Salva, tu que tens també un llarg recorregut aquí a casa nostra, com veus les arts marcials a Sant Cugat?
Bueno, jo crec que, com comentava Sergi, no solament ja pel tema de defensa personal i tal, sinó també ja pel tema de creixement personal, penso que és una activitat molt enriquidora. Llavors, penso que té molt de futur i que, com diu Sergi, està en ple creixement.
Mm. Creixement que, per exemple, té el Club Jiu-Jitsu Sant Cugat, gairebé una quarantena d'esportistes. En què es diferencia el jiu-jitsu del karate, per exemple? Perquè els que no som molt experts en això...
Doncs diferències hi ha moltíssimes. A nivell de pràctica, potser visualment veus que en el jiu-jitsu hi ha més contacte en quant a agafar-se, estar per terra, revolcant-se, que no pas en el karate, que és un treball més de distància. Bé, això és el que potser podria veure algú inexpert, no? A nivell visual canta molt a la vista aquestes diferències amb les situacions de combat. Però a nivell de pràctica real, jo crec que la filosofia, els valors, estan molt compartits, no? Perquè busquen un fonament principal que és el que seria el creixement, la maduració d'un mateix, no? En això podríem dir que totes les arts marcials van en comú en aquesta línia. Bé, però com a diferències, no? Que és la principal pregunta, no? que em deies, doncs sobretot a nivell de moviments tècnics, com les projeccions, les immobilitzacions, les luxacions, es treballen molt més en el jiu-jitsu que no pas en el karate.
Mm. I en el karate, què li diríem a la gent? Que hi ha prop de 600 esportistes que fan karate. Alguna cosa feu bé i alguna cosa els hi aporta, no?
I penso que sí, que sobretot van iniciar pues, una temporada important o un cicle on van fer competició de base, van estar també a nivell internacional, van treballar molt el concepte familiar, és a dir, d'entrenar els nanos amb els adults, i això, pues, al cap de molt temps, pues, ara pues, estem recollint el fruit. És a dir, això ha sigut com una inversió, és a dir, de fomentar uns valors en l'esport i després pues, traslladar-lo ja directament a la part més cultural. És a dir, nosaltres vam començar molt activament a la part competitiva i ara hem deixat la competició per fer més pues, la part cultural. És a dir, cada vegada estem potenciant més l'associació com a algo cultural i no tant com esportiu. I això ho valora la família, perquè les famílies no totes tenen el cap de setmana lliures o volen una activitat alternativa a altres esports. Llavors nosaltres normalment tenim esportistes que combinen diversos esports, no fan solament karate. Llavors va perfecte, perquè competeixen a lo millor en handball i després fan karate. És a dir, està servint el karate com un complement perfecte per qualsevol altra activitat. I això, nosaltres cada vegada estem fent més la vessant de creixement personal, més activitat física que exercici físic, més exercici físic que esport.
Mm. Aquí a Sant Cugat també tenim algunes escoles, com per exemple Mugendo. Quina seria la radiografia, deixant de banda el karate i el jiu-jitsu, de les arts marcials amb altres ofertes?
Jo fa molts anys que ja vinc aquí a Cugat.cat parlant d'aquest tema, és a dir, a la Carme, de Reverte, ja em van parlar dels inicis de Sant Cugat, quan va obrir els primers gimnasos el senyor Alcázar, després van arribar els germans Lechón, després va arribar el Lucas al gimnàs Sant Cugat, l'Squats, el Bloc... Llavors, Sant Cugat, el que seria l'esport, l'activitat física, va ser gràcies als empresaris, és a dir, van començar en els gimnasos. Què va passar? Que en paral·lel, al cap de molts anys, a les dues dècades següents, pues, se va ja començar a preparar pues, les Olimpiades, i llavors se va començar a construir pues, ja pues, poliesportius, on ja se començava a introduir la població al fitness, però fins ara no existia això. El fitness era pues, una iniciativa empresarial i les arts marcials exactament igual. Llavors, el tema està en que ara, després de tota aquesta transició de que van tancar tots els gimnasos i alguns que feien arts marcials hem pogut continuar gràcies a poder gaudir dels espais públics com la resta dels esports, és a dir, ens hem posat equiparat a altres esports, què passa? Que ara també han sorgit altres iniciatives empresarials que són més exportacions dels Estats Units, com el Mugendo i com el MAC, que és un taekwondo híbrid, seria com un... Antigament es deia un karate americà, és a dir, que sí, que fan taekwondo, però barregen coses del kickboxing, del karate, és a dir, és un art marcial híbrid, que li diria jo. Que en part, que és el que deia en Sergi, és a dir, la gent veu tot diferent, però tot és el mateix, és un sistema de lluita, el que passa és que cadascú, pues, hi ha gent que se dedica més a la meditació, hi ha gent que se dedica més a la competició, hi ha gent que se dedica més al combat, altres se dediquen a les formes, a les cates o als punxes, que se'n diu al taekwondo. Llavors, aquestes iniciatives les trobo bastant bé. El que passa que és un altre concepte, és més empresarial, no és un concepte més social com una entitat, com una associació, però, escolta, nosaltres vam néixer d'aquí, és a dir, aquestes activitats empresarials després poden sortir pues, associacions com les nostres. O sigui, que és un tema molt interessant. El que passa que és un altre concepte, són més exportats dels Estats Units. No hi ha Federació Catalana de Mugendo, ni hi ha Federació Catalana del sistema que practiquen de taekwondo, d'aquest tipus de taekwondo.
Tots dos esteu a punt d'arribar a un aniversari. El karate serà el primer que arribarà.
Jo crec que van néixer molt semblant, no?
Sí, no?
Sí. Nosaltres som del març, vosaltres quasi pràcticament de la mateixa
abril,
època.
Potser, sí. Sí, sí. Poc
però sí, que nosaltres al març celebrem ja 20 anys, que són ja 20 temporades, i estem molt contents perquè comentava que s'ha pogut assolir el projecte. Nosaltres vam començar amb 40, 50... persones i ara, pues, com tu comentaves, 500, pues, clar, és un orgull. Uh-huh. Ja per tots els pioners, quan ens trobem amb tots els pioners, la gent, els primers presidents i amb la gent que ha col·laborat amb mi a la part tècnica, estan tots molt orgullosos perquè poden dir que tothom ha pogut usar la primera pedra, han col·laborat. De fet, el Sergi és de jiu-jitsu, però el Sergi sempre ha sigut un híbrid, és a dir, li ha agradat altres arts marcials i ha estat en la fundació del Club Karate de Sant Cugat. És a dir, que ell sempre ha sigut com un altre pioner, encara que ell pues, ja feia jiu-jitsu abans de karate, però ha estat una època fent karate i en principi tots som una família, al final.
I el jiu-jitsu també farà anys, no?
Doncs sí, ja ens apropem als 20 anys. Llavors, el creixement no ha sigut tal com el karate, com podeu veure, no? Sinó que ha sigut més una activitat més conservadora, més familiar, més entre nosaltres. De fet, molta pràctica venia fonamentada per la conjunció, no, de les edats. És a dir, o sigui, teníem des d'un accés a partir dels 14 anys, perquè fem classes per adults, però tots en un únic grup de 14 en amunt. No? I en amunt podíem parlar de que fins al meu pare, que està com a alumne, que en té 77 ara mateix. O sigui, estem parlant d'un grup molt heterogeni on dins dels practicants doncs, ens trobem que estan els pares i els fills practicant en la mateixa sessió. No? És com compartir moments que jo crec que són molt macos també, no? Entre pare i fills. I alhora, doncs és el concepte que s'ha anat com portant cada cop de forma natural, no? Perquè, com deia en Salva, doncs al principi potser hi havia com una línia més competitiva, més buscant un enfoc més esportiu, i ara és més un altre enfoc més saludable, més social, més d'estar a gust i disfrutar de la pràctica, que no buscar unes fites esportives concretes. Sí que és veritat que mantenim la competició i els interessats dins del club que vulguin participar, doncs fem preparació específica per a aquests integrants, però l'enfoc general és molt més en quant a defensa personal, a una activitat física divertida, molt, molt variada, molt entretinguda, perquè també el pensament de la gent ha canviat. Hi ha molta gent que sí que encara es manté en buscar l'elit esportiva, però hi ha molta altra que busca una felicitat, i la felicitat està en fer una pràctica que no pateixis en lesionar-te, que entris i surtis més content del que has entrat. És una mica aquest l'enfoc que busquem.
A nivell d'instal·lacions, com ho hem de valorar? Es queden petites, no, Salva?
Bueno, a veure, nosaltres, com tenim tanta germanor, tanta germanor en el jiu-jitsu, pues, ens anem apanyant entre els dos clubs, però, clar, té sentit de que si nosaltres ja som un club que hem crescut molt i que tenim perspectives de créixer més, perquè... A veure, nosaltres, una cosa que després de passar els anys hem vist que hem fet estratègicament millor que molts altres clubs, ha sigut apostar més per les instal·lacions esportives de les escoles i explotar-les més. Llavors, una forma era oferir directament l'extraescolar directament a l'escola, i així també molt millor per la conciliació familiar, és a dir, acomodar a tothom. Però a part també hi havia una mancança ja d'espais públics abans, és a dir, de poliesportius, que passa, les escoles eren un embut perfecte. Llavors, l'estratègia ha sigut perfecta, però, clar, ara arriba un moment que també jo crec que toca, igual que cada districte té el seu pavelló, pues, cada districte tindria que tindre el seu dojo. És a dir, la Floresta tindria que tindre el seu dojo, Valdoreix, Upalleres, el centre ja estem al centre, és a dir, el centre està supercobert amb nosaltres, però faltarien els altres districtes, com a Mirasol, Valdoreix, la Floresta, Buparilleres, per exemple. Aquí està el pavió de la Guirardera, ara faran el pavió de Mirasol, el de Valdoreix ja existeix, i el de la Floresta. Una sala anexa costa 100.000 euros, és a dir, per inversió no és. No és per inversió. És a dir, no és un tema de costos. És a dir, un pavelló, és veritat, que tenen molts problemes, o una gespa artificial, reparar-la o reciclar-la, però a fer una anexa és molt econòmic, perquè nosaltres som els esports més sostenibles de la ciutat. Per què? Perquè com som esport individual i per metres quadrats i esportista i per cost de la instal·lació pública, som l'esport més sostenible, el que surt més barat a la població de la ciutadania.
Molt bé, doncs dit això, posem el punt final a aquest repàs i a aquesta reflexió de les arts marcials a Sant Cugat amb el director tècnic Club Karate Sant Cugat, Salva Álvarez. Salva, gràcies per ser-hi.
A vosaltres, un plaer.
I a gaudir d'aquest aniversari que aviat arribarà al març.
Super.
I el Sergi Subirà, també director tècnic del Club Jiu-Jitsu Sant Cugat, també esperant ja l'aniversari i a seguir fent aquesta bona feina.
Moltes gràcies.
Doncs obrim la carpeta de l'aeromodelisme, perquè tanquem la del karate, i tenim aquí el Xavi Torrades, qui és el president del Club Aeromodelisme i Ràdio Control de Sant Cugat. Xavi, bon dia.
Bon dia.
Doncs bé, aquí hem de dir que el club ja té uns quants anys més, concretament 43, que seguiu fent bona feina al camp de vol de Can Graells, i bé, m'agradaria parlar d'aquest projecte ja consolidat, que és el de les escoles, en aquest cas l'Institut Leonardo da Vinci, per fer tot el tema de vol amb drons. Explica'ns una miqueta més a fons el que feu i el que oferiu.
Sí, doncs mira, amb el Leonardo vam començar ara fa 4 anys. Vam presentar una miqueta un projecte amb l'anterior regidoria d'esports, era. Però tot això es va iniciar arrel d'una escola de Castellbisbal, també d'aquí del Vallès, que era l'Institut Les Vinyes, i nosaltres vam oferir a la regidoria, doncs, perquè no podíem intentar fer activitats d'aeromodelisme no? Amb escoles, instituts d'aquí de Sant Cugat. I llavors amb els primers que van fer-ho va ser amb el Leonardo da Vinci, el que està davant de l'estació de Vullpelleres, i allà el que fem és els ensenyem a construir drons des de zero, és a dir, un dron totalment desmuntat, uns dels, diguéssim, el que serien els primers drons que van aparèixer, amb plataforma DJI, i els ensenyem primer a muntar-los, després tota l'electrònica i components que porten, i, a més, els ensenyem a volar-los. No? I llavors, quan pugen allà al club, al final del trimestre, això ho fem trimestralment, abans es feia semestralment, però a partir de l'any passat es va començar a fer trimestralment, amb la qual tenim 12 grups de 4 nanos cada grup, amb, 4 per cada trimestre, i l'últim dia de trimestre, és a dir, quan finalitza ja la sessió, es pugen al club i cada grup fa volar el seu dron, que prèviament els hem ensenyat a fer-lo volar. Això pel que fa al Leonardo, no? Que a més doncs, tenim molt bona relació doncs, amb la Isabel de la Fuente, que és l'actual directora del Leonardo, també amb l'Esther Salat, del Patronat Municipal d'Educació, que també ens ajuda i col·labora amb nosaltres, i també ens va vindre a visitar, no fa massa dies, la Carme Ardit, oi? Llavors, després també es van afegir amb aquesta activitat a l'Institut del Pla Ferreres, en els quals, amb una activitat de tecnologia, ells fabriquen el que en diuen píndoles, que són uns circuits Arduino, que porten uns sensors de pressió i unes targetes lectores de dades, no? I els ensenyem a fer uns paracaigudes també, i nosaltres amb el dron de la nostra escola de vol els hi pugem fins a una alçada d'uns 70-75 metres, llancem els paracaigudes aquests i llavors es van registrant totes les dades de pressió baromètrica, temperatura, poden fer càlculs de velocitat, etc, que després a l'institut ells agafen totes aquestes dades i les valoren. I a part d'això també fem de tant en tant fem algunes xerrades un cop a l'any amb l'FP, amb els d'enginyeria, els de telecomunicacions, no? Que ve també un professor de l'UPC, no? Que tenim molt bona amistat i també els hi fa una xerrada i jo els hi faig una xerrada de l'aplicació sobre els drons, perquè de fet els drons tenen actualment moltes aplicacions malgrat que la legislació actual i des del 2014 que hi ha una legislació que va canviant i variant contínuament, la legislació actual, doncs, a nivell professional està molt bé, perquè permet fer moltes més coses, tot i que s'han de demanar infinitat de permisos, perquè, en principi, els drons estan en espai aeri. Això és un concepte que molta gent no acaba d'entendre, no, però jo estic a casa meva, i a casa meva tinc un jardí, i allà puc fer volar el meu dron. No, això no és així. Tot el que ocupa espai aeri, ja sigui des d'un mil·límetre del sol, del terra, si no és una zona coberta, tot allò ja és espai aeri controlat per l'Estat. Per tant, s'ha de demanar permís al Ministeri de l'Interior, a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria i tot això. Això és un concepte que cal tenir molt clar, perquè molta gent diu, jo no entenc per què no puc volar a casa meva. Sí, sí, tu pots volar a casa teva, dintre de casa teva. Però si tu surts a l'exterior, has de començar a demanar ja autoritzacions i permisos. I és igual el tipus de dron que sigui actualment, perquè fins ara els drons considerats petits, els mini de DJI, per exemple, que pesen menys de 250 grams, aquests tenien més tolerància. Però actualment, inclús aquests drons han de demanar permís al Ministeri, o més que demanar permís, han d'informar al Ministeri de l'Interior de que faran un vol en una zona determinada, amb la qual et poden enviar tant la patrulla de la Guàrdia Civil, la Pegaso, com et poden enviar Mossos, com et poden enviar Policia Nacional, a observar què és el que estàs fent. Hi ha molta por, sobretot pel tema d'atemptats i de tal, i la gent doncs, també ha d'entendre de que l'Estat intenta protegir-se, no? De qualsevol eventualitat. Tot i que la utilitat del dron és brutal, ho hem vist ara mateix a València, amb les inundacions, de que per entrar dintre del pàrquing a observar com estava la situació, entraven amb uns drons, no? Després també per tot el tema de control d'infraestructures, pel tema agrícola, que és un camp meravellós. Nosaltres ja havíem fet testos amb el Departament de Sanitat Vegetal de la Generalitat. És a dir, hi ha tot un camp obert que és el que també intentem fer entendre a través dels instituts les sortides professionals que poden arribar a tenir si es dediquen professionalment amb el tema dels drons. No?
Parlem ara del camp de vol de Cangrells, d'aquesta edició de Furtivos, que sempre es feia per Festa Major. Teniu problemes perquè, bé, la legislació, ja ho direm bé, i d'altres, bé, és complicat.
A veure, Furtivos normalment ho fem el darrer cap de setmana de maig, i aquí encara ho tenim bastant bé. Però nosaltres, que sempre fèiem la Festa del Cel a finals de juny, coincidint amb la Festa Major, tenim un hàndicap, que és el tema de la temperatura. No? Llavors, els agents rurals que editen cada periòdicament el Pla Alfa, que és com estan les condicions meteorològiques i el risc d'incendis que hi ha, malgrat que ells no prohibeixen tàcitament el fet de que no puguem fer una activitat d'aeromodelisme, sí que aconsellen que en condicions tèrmiques elevades i amb risc d'incendi, doncs que intentem evitar el vol d'aeromodels per evitar precisament incidents, no? Llavors, clar, cada any estem amb aquest impàs. Ho podem fer? No sabem. Com estarà el temps a finals de juny, coincidint amb la Festa Major? No ho sabem. I, per tant, muntar-ho és un esforç, perquè has de coordinar amb molta gent, doncs, de diferents clubs, inclús del club mateix, tota una sèrie d'activitats, que si aquell dia, precisament, o aquell cap de setmana, resulta que el Pla Alfa està en vermell, no podem fer-ho.
I gent que ve de lluny, eh?
Gent que ve de lluny, sí. En el cas de Furtivos, és una activitat, és una mostra del que fan els pilots d'helicòpter 3D, que és brutal, vull dir, veus fer allò i dius, no sé com controlen, no? Fan maniobres 3D extremes, no? I venen pilots, pues, de tot el món. Solen venir pilots de tot el món, organitzen un grup de socis nostre d'allà del club, que es diu Furtivos, aquest grup, i des de fa ja molts anys ho fan, i nosaltres en el club ho estem fent des de fa 4 o 5 anys. Mm-hmm. I és una activitat realment molt potent. A part, nosaltres allà al club, a banda de les activitats aquestes, també tenim la nostra escola de vol, que la vam implementar ara fa 4 anys i mig, quan vam agafar la nova presidència, i amb aquesta escola de vol, a part d'ensenyar-los una part de teoria d'aerodinàmica, aviació i tal, també els ensenyem a volar, i els ensenyem a volar bé i tal, perquè és una de les característiques principals que una empresa de drons et demanarà. Has de saber volar molt bé, perquè porten equips i aparells que valen molts diners. I els últims DJIs, a nivell professional, se'n van entre 30 i 40 mil euros. A part, posa-li una càmera, una Cineflex, que ja sabem tots el que valen 15, 20, 30 mil euros. No? Per tant, estan aixecant aparells que valen molts diners i has de ser un autèntic professional. Nosaltres els ensenyem a ser autèntics professionals, els que s'hi volen dedicar, i els que no s'hi volen dedicar, simplement que s'ho volen passar bé i disfrutar i tal, doncs els ensenyem a volar també.
Teniu pilots contrastats. Hi ha un que és... Bé, esportista del rendiment, no?
Sí.
Que és santcuatenc, però viu lluny d'aquí, no?
Sí, ara viu lluny perquè treballa a Alemanya, és el Joan Rumbaut, que va quedar el número 8 del món, ha guanyat diverses vegades campionats d'Europa i també campionats d'Espanya, no? Llavors aquest noi és un crac, és un noi que s'hi dedica des de molt jovenet, el seu pare ja havia sigut també campió d'Espanya, de la modalitat de F3A, que és una activitat, per comparar-ho amb la hípica, per exemple, seria la doma clàssica, és a dir, la perfecció en el control de l'avió, no? També, a part d'ell, doncs, tenim els dos socis fundadors del club, el Francesc Mora i el Miquel Baldi, que participen contínuament en concursos estatals de la modalitat de planejadors, i també sempre han guanyat diferents concursos. Tenim després també, a nivell professional, tenim el Xavi Oller, que treballa, bueno, té una societat amb Sky Dynamics, una empresa alemana, i fan molts treballs de filmació amb drons, el Sergi Ros i el Marc Roman, que tenen una empresa que fabriquen drons i venen per tot el món, i després també tenim l'Edmundo Martínez, que de l'empresa Top Shoot, que també es dedica al tema de publicitat i de filmacions.
Per acabar, Xavi, que estem a punt ja de finalitzar aquest programa, fa 4 anys que és president, i tens pensat que algú agafi el relleu, no?
Bueno, jo voldria que agafés el relleu algú, perquè és difícil, perquè la gent no vol responsabilitats, però penso que jo ja porto 4 anys i mig, el juny faran 5 anys, i penso que ja toca fer un primer relleu perquè entrin idees noves, gent nova, que pugui decidir, que pugui presentar noves opcions, noves maneres de treballar i tal. Nosaltres hem fet el millor possible durant aquests 4 anys i mig.
Molt bé, doncs Xavi Torrades, president del Club Aeromodelisme Sant Cugat. Gràcies per ser-hi avui també aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Doncs fins aquí l'Esport en Marxa d'aquest dilluns, però no desconnecteu perquè tot seguit descobrirem què ofereix el Festival Internacional d'Arts per a la primera infància, el petit que aquest cap de setmana aterra a Sant Cugat amb l'espectacle Madame Lumière. Ja ho saben, el fa les puntades amb vosaltres fins les 12 del migdia. Nosaltres ens tornem a trobar dilluns vinent amb més Esport Sant Cugatenc. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. I som per ajudar.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terra Teràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafalch 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Atenció, amants de les ofertes.
Aquest Black Friday, Sant Cugat Shopping Centre us espera amb les millors ofertes de l'any. Prepareu-vos per gaudir de les rebaixes més espectaculars, des de tecnologia fins a moda, passant per articles per la llar, tot amb descomptes increïbles que no us podeu perdre.
I això no és tot. Del 28 al 30 de novembre tenim premis sorpresa per als nostres clients. Cada tiquet de compra per valor de 30 euros et dona l'oportunitat de guanyar fantàstics regals.
Visita'ns a Sant Cugat Shopping Centre i aprofita aquestes ofertes úniques.
A Sant Cugat Shopping Centre som Black Friday.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o el mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Quan pensem en teatre, música, dansa, en les arts escèniques en general, acostumem a pensar en espectacles per a un públic adult. I si pensem en el públic infantil, donem per fet que l'oferta estarà dirigida a nens i nenes a partir d'uns 4 o d'uns 5 anys, aquella edat en la qual la canalla ja pot estar asseguda en una cadira i mantenir l'atenció durant una estona més o menys llarga. Això és el que acostumem a pensar, perquè això és el que s'acostuma a programar. Però què passa amb la petita infància? És a dir, per aquests infants que tenen entre 0 i 3 anys, que no tenen dret a gaudir de les arts escèniques en particular i de la cultura en general. Si hi ha algú que pensa que sí, que la canalla de 0 a 3 anys té dret a gaudir dels espectacles, és la nostra convidada al tema del dia d'avui, la directora de la sala i del festival El Petit, Eulàlia Rivera. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvinguda al Faves Comptades. Comencem, si et sembla, Eulàlia, per al principi. Quina és la proposta que feu des del festival El Petit?
Bé, fem una proposta. Aquest any al festival l'hem enfocat cap al joc, el valor de jugar, la importància de que els nens i nenes tenen dret al joc i, per tant, necessiten aquest temps i aquest espai per poder jugar, no? I si ens fixem en companyies d'arts escèniques d'arreu del món, quan fan una representació, que nosaltres en diem representació, ells en diuen hem jugat, no? Uh-huh. Per tant, creiem que les arts escèniques i el joc estan plenament relacionats. En el fons és un joc, no? I, per tant, posar en valor aquest fet, no?
El festival celebra enguany ja la seva 20a edició, per tant, això vol dir que fa anys que hi treballeu. Com ha evolucionat en aquestes dues dècades?
Jo crec que ha evolucionat cap a una programació més contemporània, més de avui dia, amb propostes més immersives, no? Uh-huh. On els nens i nenes poden ser partícips i les seves famílies d'allò que està passant, amb la proximitat, no? Això que deies tu, que estem acostumats quan parlem d'arts escèniques o de teatre, un pati de butaques, doncs aquí el pati de butaques es difumina, desapareix en alguns casos, no? Uh-huh.
Teniu la sensació que hi ha més oferta per la petita infància que quan vau començar amb tot aquest projecte o encara no s'ha avançat prou?
Bé, jo sempre crec que no s'ha avançat prou, perquè soc de les que pensa que sempre hem d'anar investigant i buscant i recercant nous llenguatges, noves propostes, etc., i que hem d'estar molt atents al que els nens i nenes en cada moment reclamen. La societat és canviant i, per tant, nosaltres també hem d'anar canviant i evolucionant, no? Però sí que ha canviat, hi ha moltes més propostes que no hi havia quan jo vaig començar fa 20 anys enrere, no? I quan vaig començar a parlar de fer art per la primera infància, tothom em mirava com si se m'anés una mica l'olla, no? Però bé, ara ja és una realitat, està consolidat, ja hi ha moltes programacions que tenen en compte aquesta petita infància i crec que això és un orgull del petit, no?
Hi ha algun país, alguna regió, algun territori que sigui referent en aquest tipus d'espectacle? Perquè, no, la radiografia a casa nostra és la que és, vosaltres ja fa 20 anys que hi treballeu, però no sé si en algun altre indret ja fa més temps o hi ha més espais per a aquests infants, per a aquests nadons gairebé, no? Perquè són de 0 a 3 anys.
Sí, sobretot els països escandinaus, per nosaltres és on quasi diria és on ens emmirallem, no? Uh-huh. També és veritat que tenen unes polítiques culturals amb uns suports molt més grans i, per tant, molt més temps per a la recerca, poden fer espectacles amb uns aforaments molt i molt reduïts. Els nostres ja ho són, però els seus encara ho són més, no? I per tant, és on hi ha més recerca, més investigació, i, per tant, és d'on més xuclem, no? Per dir-ho d'alguna manera, és una de les nostres fonts.
Entenc que durant tot aquest temps, com tot és canviant, els tipus d'espectacles per a aquests infants també deuen haver anat evolucionant. Em parlaves tu d'aquesta eliminació, per exemple, d'aquests patis de butaques, no?, que fan potser aquesta separació entre l'artista i el públic. Com ha evolucionat la tipologia dels espectacles?
També en això que et deia de la immersió, no?, de que els nens i nenes d'aquestes edats no poden estar asseguts tota l'estona sense bellugar, no? Uh-huh. Per tant, també ho hem de tenir en compte a l'hora de fer aquests espectacles, i aquests nens, si es belluguen, no passa res. si criden no passa res, perquè ells expressen les emocions a través del cos i de la veu. Per tant, els artistes han d'estar disposats a aquest joc amb aquests infants, no? Crec que aquesta és l'evolució més bonica que hem fet, no? A part de compartir aquest moment, no? Jo crec que molts pares i mares també descobreixen aquest compartir, no? No anem a ensenyar res, sinó que anem a compartir i a jugar plegats.
Es diu sovint, no?, que els infants són dels públics més exigents que hi ha.
Això és evident. Un nen, si una cosa no li interessa, t'ho diu directament, no? I alguna vegada jo he sentit en alguna funció, però bueno, s'acaba això ja, no? Bé, els nens són sincers, són el que són, no? I per tant tenen tot el dret a expressar i nosaltres tenim l'obligació d'escoltar. Que això és una cosa que normalment passa molt poc, no? Escoltar la infància, escoltar-los. Ells s'expressen de maneres diferents, però nosaltres tenim l'obligació a través dels ulls i del nostre cos escoltar què necessiten i què ens estan demanant aquests nens i nenes.
I quina evolució heu vist amb el públic? Potser és agosarat pensar en els infants, però potser sí en la sensibilitat de les famílies, no? Per garantir aquest primer accés, aquest primer contacte amb la cultura d'aquests nens tan petitons.
Bé, jo crec que cada vegada hi ha més consciència de què és important que els nens i nenes des de l'inici de la seva vida, fins i tot abans, tinguin accés a les arts, no? I un nen i una nena té accés a les arts i hauria de tenir accés a les millors arts, no?
I a Sant Cugat, quan fa que heu aterrat a Eulàlia?
Això m'ho estan preguntant moltes altres poblacions i no me recordo, però jo crec que fa, pues, potser 10 o 15 anys que vam començar a Sant Cugat. Ens fa molta il·lusió que aquest festival sigui transversal, no? Que passi a 13 ciutats, a 35 espais diferents de Catalunya, no? I fins i tot ja des de l'any passat estem a Madrid i a Mallorca també, no? Que es vagi enxamplant, perquè això vol dir que hem anat creant una llavor, no? De la importància de que els nens i nenes visquin les arts en primera persona i en viu.
La tipografia, la demografia de Sant Cugat va ser clau també per triar Sant Cugat com una d'aquestes 13 ciutats en les catalanes a les que esteu actualment?
No anem tant per buscar quina població hi ha, perquè a totes les ciutats hi ha nens i nenes, i tots tenen dret, ojalà ho poguéssim fer a tot arreu, i que no ens deixéssim cap nen i nena del país que pogués gaudir d'això, sinó amb les complicitats dels espais, no? Uh-huh. Que aquests espais entenguin què és el petit, la sensibilitat que es necessita per treballar amb aquests públics, l'atenció al públic que arriba, que és diferent, no? Uh-huh. Que necessita unes altres coses, un espai agradable al vestíbul perquè els nens es puguin bellugar, jugar, no? Per tant, busquem més la complicitat d'aquests espais que estan en sintonia i per tant cuidaran i vetllaran perquè això sigui així, que no si hi ha molts nens o molt pocs nens, no?
Ens ho explicaves al principi, Eulàlia, l'etmotiv o el lema de l'edició d'enguany és el juguem, no? Quin paper té el joc en una proposta com la del petit?
És que és el que et deia abans, a molts països del món, quan fan aquest tipus de propostes, no parlen de representacions o funcions com fem nosaltres, sinó que parlen de hem jugat tantes vegades, no? Per tant, per nosaltres és una proposta artística d'aquestes característiques, sempre és un joc entre els infants, les famílies i els artistes, i és un diàleg entre ells i el fan a través del joc i el moviment.
Una de les propostes del festival, la que de fet aterra aquí a la ciutat, és a Madame Lumière, que es podrà veure aquest diumenge al Teatre Auditori. De fet, feu tres sessions diferents, una a 3:45, una a les 5 i una a 6:45. Què podran veure totes aquestes famílies i totes aquestes criatures que vinguin a veure Madame Lumière?
Veuran un concert per nadons, que sempre és la gran estrella del petit, el concert per la primera infància, amb 5 músics a dalt de l'escenari i amb 2 actors, i per tant tindran els músics a tocar, els nens els tindran a tocar, els nens es podran bellugar per l'escenari, es podran moure lliurement, i és una proposta que és una mica com si fos un viatge oníric a la nit, no? Uh-huh. ja et dic, amb una proposta escènica molt propera, on és a tres bandes, amb uns coixinets que ja porta la mateixa companyia dins del seu espai de escenografia, i aquí seuen a les famílies i poden estar doncs, molt propers al violoncel, a la viola, a tot lo que, a aquests instruments doncs, que, i escoltar la música, no?
I ara potser alguna família que té més d'una criatura es pensa, ostres, jo tinc una criatura que té entre 0 i 3 anys, però té un germà, una germana, un cosí o una cosina que és un xic més gran. També és un espai on puguin compartir aquests nens una mica més grans o ens ha de fer por que s'avorreixin?
No s'avorriran perquè no s'avorreixen els adults, tampoc s'avorreix un nen, no? Jo sempre dic que jo m'ho passo molt bé visualitzant espectacles per la primera infància. Per tant, no s'avorriran, però sí que han de tenir en compte que si venen amb algun nen o nena més gran, aquest nen o nena ha de quedar una mica... ha de deixar espai a que aquests petitons, no? Tinguin el seu espai, perquè si no, si ho féssim per tothom, ens trobaríem que els nens i nenes més grans cohibeixen, per dir-ho d'alguna manera, o envaeixen aquest espai de l'infant, del més petit.
Per tant, està bé explicar-ho abans d'anar a jugar, que dius tu, a l'espectacle, sí. Que els protagonistes, en aquest cas, ja que no tenen tantes oportunitats tampoc com altres infants, són aquests més menuts. Ens explicaves que darrere de Madame Lumière hi ha La Menuda. Què ens en pots dir d'aquesta companyia?
Bé, aquesta és una companyia que ja fa uns anys que existeix, que està molt consolidada, que ja ha passat pel festival amb altres propostes. I, per tant, aquesta és una coproducció que ha fet, en aquest cas, amb Temporada Alta, i que segueix la seva línia de concerts amb escenografia, amb una ballarina, etcètera, no? Aquesta vegada trobarem la Dona del Paraigua, però tampoc vull explicar moltes més sorpreses, perquè, si no, no... El factor es perd, no? Es perd la màgia.
No cal fer spoiler, no.
No, exacte.
I més enllà de Madame Lumière, que arriba aquí a Sant Cugat, si els nostres oients tenen ganes de gaudir d'altres propostes del festival, sí que és molt difícil a vegades tirar-ne una o l'altra, però què destacaries?
Bé, hi ha diferents propostes al cap de setmana que podeu... Si entreu a la web del Petit, trobareu allà totes les poblacions, els enllaços de cada una de les poblacions amb les propostes que hi ha. A Sabadell, aquesta setmana que ve, que potser és la ciutat més propera que teniu per la que ve, tenim una companyia que fa estrena, que es diu Batximo, que actuarà el dissabte, amb un espectacle també de llum, que no us puc explicar molt perquè és estrena rabiosa i arriba just a fer una residència avui a la sala i, per tant, he pogut veure molt poques coses. I també teniu a Viladecans una altra proposta pel cap de setmana. Vol dir que podeu triar i remenar una mica, no? I fer turisme cultural, que també està bé.
I tant, i tant que sí. A banda dels espectacles, el Petit també es reivindica com un espai per la recerca, per la formació, el diàleg i fins i tot el networking. Com es materialitza això?
Si es materialitza, mira, acaba de passar, per això tinc una veu una mica enrogullada, perquè porto 4 dies al carrer tot el dia, però és un espai d'encontre que dura això 4 dies, ahir es va acabar, on a part de visió venen professionals de tot el món, tant de la salut com programadors, com artistes, com gent del món social, com educadors, no? I és un espai que al dematí visualitzem espectacles i propostes i a la tarda posem sobre la taula diferents preguntes o de cap on hem d'anar, cap on anem, què necessitem, no? Perquè ens interessa molt això que et deia abans, no? És una recerca constant. I el fet de compartir és una manera també d'aprendre, no? Doncs aquest espai ens permet d'una manera tranquil·la retrobar-nos, veure'ns les cares, comentar, veure com va. Per exemple, aquest any doncs, hem fet una conferència sobre art-teràpia i la importància d'aquest joc, no? El joc simbòlic que ens explica, què ens diu, no? Que hi hem d'estar atents, no?
Doncs atents, perquè al final és això que ens comentaves, que hem d'estar atents també al que ens diuen aquestes criatures. En aquest sentit, Eulàlia, també teniu un programa amb centres penitenciaris que em consta que, a més, des de la conselleria se us va felicitar pels resultats que estava tenint. Ens pots explicar una mica en què consisteix?
Aquest és un projecte molt, molt i molt bonic, que podreu veure el resultat al vestíbul del Teatre de Sant Cugat aquest cap de setmana. Aquest és un projecte que consisteix en això que us deia, no? La importància de l'escolta dels nens i nenes. I ens preocupava molt aquesta invisibilitat d'aquests nens i nenes que no poden estar amb el seu pare o amb la seva mare pel fet de que estan sense llibertat. No? Llavors, el que hem fet és un treball amb un artista, Ingin Wall, que és una artista plàstica, i han fet un taller amb els presos de Brians 2 i de 4 Camins durant tot el curs, això. I d'aquest viatge, d'aquesta recerca artística que han fet ells amb els seus nens també, ha sortit el resultat d'un vestíbul fantàstic perquè els nens i nenes puguin jugar amb tot aquest imaginari que ells volien expressar, no? Llavors, aquests presos i preses també llavors venen amb les seves famílies al teatre, en aquest cas a Granollers i a Sabadell, doncs a gaudir de les arts en família, que és un dret que també tenen, i moltes vegades els és aliè, no?
Això que ens explicaves, de fer-ho arribar a tothom i que tothom tingui les mateixes oportunitats per accedir a aquests espectacles, a la cultura.
Aquesta és una gran obsessió que té el petit, d'apropar-nos a tothom, de ser accessibles, però accessibles de veritat, no? I per això necessitem més pressupost, és evident, però dintre les nostres possibilitats sempre intentem, no, que això, no, aquesta accessibilitat, perquè creiem, bueno, a més és un dret que tenen els nens i nenes, ho diuen els drets fonamentals, no? Per tant, hem de lluitar i seguir batallant perquè cap nen i nena es quedi sense l'accés des de la primera infància a les arts en viu.
Costa a vegades, Eulàlia, fer-se sentir, fer-se escoltar per les administracions perquè us ofereixin, perquè per teixir aquests vincles, no? Que ens deies, a vegades no triem una població perquè hi hagi més o menys criatures, sinó al final per les sinergies que s'acaben establint amb els espais, ja siguin els teatres públics o privats. No sé si vols aprofitar per fer una reivindicació a l'administració, que d'alguna manera també és qui ha de vetllar perquè tothom tingui aquest dret a l'accés a la cultura.
Bueno, que escoltin, que vinguin, que ho vegin, no? Que vegin la importància que això té, que jo crec que cada cop s'escolta més i cada cop hi ha una mirada més oberta en aquest sentit, no? Però clar, som molts nens i nenes, som una població molt gran i necessitem més recursos tots per tirar endavant això, no?
I per acabar, així a mode de resum al final, per fer un resum de tota aquesta conversa que hem anat tenint, un missatge, no, a la nostra audiència. Per què és important que els infants, aquests infants de 0 a 3 anys que a vegades no tenen tantes propostes a la programació, estiguin en contacte amb aquest tipus d'experiències artístiques?
Perquè en aquesta edat és l'edat més important de la vida del 0-3, el que fem al 0-3, el que acompanyem en aquest 0-3, els marcarà per tota la vida. Per tant, és importantíssim que puguin, en aquest cas, doncs, escoltar música, veure un espectacle d'arts en viu, participar-hi, no? És imprescindible i és un moment de compartir màgic entre pares i nens. És una descoberta conjunta.
Doncs a tothom convidat, tenen una oportunitat magnífica, si és que encara no ho han fet, per assistir a un d'aquests espectacles. Serà aquest diumenge amb Madame Lumière al Teatre Auditori. Les persones que encara no ho hagin fet poden adquirir les seves entrades al web del teatre, ja el coneixen, teasantcugat.cat. Eulàlia Rivera, directora de la sala i del Festival El Petit, moltíssimes gràcies per acostar-nos la importància de l'accés a la cultura d'aquests infants de 0 a 3 anys que a vegades no hi pensem prou i per compartir-ho amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres i us esperem a tots aquest diumenge a l'Auditori amb el concert.
Moltíssimes gràcies, molt bon dia.
Bon dia.
Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.